Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia a tothom. Demà és 1 de maig, dia del treballador i la treballadora, i per 11è any se celebrarà aquí a Lloret la Festa de l'Espurna. Una festa que organitza Lloret en Comú en un acte reivindicatiu en defensa dels drets laborals, que comptarà amb la presència d'Ernest Urzazun, candidat a les eleccions europees per Catalunya en Comú. A més, es lliurarà el Premi Espurna, que en edicions anteriors s'ha atorgat a l'AMPA del Pere Torrent, a la mateixa escola, a la plataforma Aturem la C32, als treballadors de l'antic hotel Selva Mar, a les Kellys o a la plataforma d'afectats per la hipoteca. Per saber més coses d'aquesta celebració, a banda d'escoltar declaracions d'Ernest Urzazun, entrevistarem un membre de la formació local de Lloret en Comú, Eladio Alguacil. Amb aquest tema obrim aquest dimarts 30 d'abril. Molt bon dia a tothom, benvinguts al Bon Dia, Bona Hora, on també tractarem els temes que ens presenten. Josep, bon dia.
Bon dia, Maria. Doncs ens farem ressò de la presentació de les propostes culturals del programa de Junts per Lloret, que es va fer ahir al matí. L'aspecte més destacat és que el partit vol incloure el Castell de Lloret com a patrimoni cultural i públic. Després sabrem com es presenta la 5a edició de la Women Spring Cup. El torneig infantil de waterpolo comptarà amb 9 equips i reunirà a la piscina unes 400 persones entre esportistes i acompanyants. També parlarem amb Sor Lucía Caram, que torna aquesta tarda a Lloret per oferir una xerrada titulada Compromís i Transformació Social. És una activitat que també comptarà amb la presència de Cristina Cabanyes, presidenta de la Fundació Climent Guitart, qui organitza l'acte. També explicarem que avui hi ha sessió de cinema amb el Cineclub Adler al Teatre de Lloret a partir de les 9 de la nit. Es projectarà la pel·lícula Una mujer fantàstica. Entrevistarem el president de l'entitat, Joan Moret, i valorarem els resultats obtinguts per diferents lloretencs en la 16a edició del Rally Costa Brava Històrics, en què destaca la 10a posició general de Jordi Martí i Xavi Tibau.
I també la participació de la lloretenca Pili Jiménez com a únic equip de dones que va participar en aquest rally. Sentirem tant a Jordi Martí com a Pili Jiménez amb declaracions fetes a la ràdio. Abans de seguir avançant, volem fer-nos ressò d'un una informació que ens arriba des de la funerària Sant Romà. Ha mort Johanna Kupmans, que va morir abans d'ahir als 81 anys. Vivia aquí a Lloret, vídua de Piet van de Graaff, i deixa 4 fills. L'enterrament és avui a la 1 del migdia al cementiri de Lloret de Mar. Dit això, donem pas al Bon Dia, Bona Hora, que complementarem, com sempre, amb el temps, els diaris i l'actualitat general. El Bon Dia, Bona Hora el fem possible avui a la producció Rosa Giral, Moisès García, Eduard Lanzas i Marc Diva, i aquí, en directe, posant-hi veu, Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Bon Dia, Bona Hora.
I 3 minuts. Miquel Bernis, volem saber com acaba aquest mes d'abril, com comença demà el maig, quina és la previsió meteorològica. Molt bon dia.
Bon dia, Maria. Aquest dimarts ha començat encara amb força núvols en punts de la costa, tant sectors de la Costa Brava com també a la costa central. Núvols que s'aniran esqueixant amb el pas de les hores i que no evitaran que avui sigui un dia, en tot cas, amb més clarianes que no pas ahir, mig ennuvolat, però amb més estones de sol que no pas en aquest dilluns. El paraigua no farà falta, s'escaparan potser alguns ruixats puntuals al voltant del Montseny o en alguns punts de la Catalunya central, però no pas a prop de mar. De cara als dies vinents, aquest dimecres 1er de maig serà un dia amb més domini del sol, amb més clarianes, núvols escassos i temperatures a l'alça. Si bé aquest migdia ja es començarà a notar una mica la pujada del termòmetre, serà sobretot aquest dimecres quan tindrem ja màximes més altes i probablement el dia més càlid d'aquesta setmana, amb màximes per sobre dels 20 graus en molts indrets, fins i tot potser a la mateixa línia de la costa. Després tornarem a temperatures més similars a les d'aquests últims dies, de cara a la segona part de la setmana, i és que, de fet, esperem un canvi de temps entre divendres i l'inici del cap de setmana. Dijous probablement també serà un dia amb molt de sol i com a molt amb algunes tempestes a la tarda en punts de muntanya, bàsicament del Pirineu, però divendres a última hora o també encara dissabte aquests ruixats sobtats i irregulars podrien escampar-se per moltes comarques de Girona, de Barcelona i punts de la Catalunya central. Encara hi ha incertesa sobre això, però és el moment segurament amb més risc de ruixats d'aquesta setmana, aquest inici del cap de setmana. Pel que fa a les temperatures, com dèiem, a la baixa a partir d'aquest moment, però demà recordeu que tindrem el dia més càlid de la setmana amb màximes fins i tot per sobre dels 20 graus.
Doncs moltes gràcies, Miquel. I el que hem d'afegir és que ara mateix tenim 12 graus, la humitat al 93%, i aquesta nit ha plogut aquí a Lloret. Han caigut mig litre per metre quadrat.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Ara que passen 5 minuts de les 8 del matí, fem un repàs al que diuen les portades dels diaris per posar-nos al dia en aquest dimarts 30 d'abril. I un dels protagonistes de la jornada és Carles Puigdemont, que finalment hem de dir que la Junta Electoral Central ha exclòs la candidatura de Puigdemont de les eleccions europees. El govern del Canadà va prohibir a l'expresident de la Generalitat l'entrada al país a principis d'aquest mes, també afegeix el diari de Girona. El Punt titula ben gros, Operació Puigdemont. L'Estat manté l'exili en el punt de mira de la repressió i una Junta Electoral Central dividida veta la participació del president i de Comín i Ponsatí a les europees. I és que hem de dir que alguns dels magistrats d'alguns membres de la Junta Electoral van fer un vot particular per deixar clar que no estaven d'acord amb aquesta exclusió. D'altra banda, a la portada del Punt també llegim que Esquerra Republicana exigeix una negociació. Rufián insta Pedro Sánchez a escoltar el resultat de les urnes i a dialogar. Sánchez, per la seva banda, buscarà el suport de Podem i l'abstenció d'Esquerra Republicana. Podria ser elegit a la segona i el PSOE vol governar sol, tot i la petició de Pablo Iglesias. També en plana electoral, victòria d'Esquerra Republicana o Junts per Catalunya en 215 dels 221 municipis gironins. Els republicans han guanyat en 173 pobles o ciutats i la coalició electoral ho ha fet en 40 i han empatat en dos llocs, diu la portada del Punt Avui. I sobre també la situació política després d'aquestes eleccions, en parla el diari de Girona, que destaca que el PSOE preveu governar sol, tot i els oferiments de Pablo Iglesias. També es fa ressò que Esquerra guanya en gairebé un 80% de les localitats gironines i Junts per Catalunya s'imposa només en un 17%. L'IBEX 35 puja per primer cop l'endemà d'unes eleccions generals. Una altra de les notícies destacades del dia pel diari de Girona és una tragèdia, i és que hi ha hagut dos morts en un xoc frontal entre un camió i un turisme a la Nacional 2, dins del terme municipal de Maçanet de la Selva. Les dues víctimes són els ocupants del cotxe i tot apunta que haurien envaït el carril contrari. El conductor del tràiler va quedar il·lès. A causa de l'accident es va haver de tallar la carretera en els dos sentits de la marxa i això va provocar fortes retencions. A la imatge s'hi veu l'estat del cotxe després de l'accident, tot esclafat. Més notícies també en successos. El monitor acusat d'abusos a Salt s'enfronta a 46 anys de presó. A Sils, l'home que van trobar va morir a causa d'una ganivetada al cor i l'agressor s'ha entregat. També es fa ressò al diari de Girona que mor apunyalat un home després d'una discussió a la Rambla de Figueres i que la plataforma feminista crearà una franja violeta el 1 de maig. UGT i Comissions Obreres sortiran demà al carrer per demanar la derogació de la reforma laboral. Bartomeu Compte detalla que encara calen polítiques socials.
La resta de titulars a la premsa escrita són els següents. A El País llegim que el PSOE descarta tancar les seves aliances abans del 26 de maig. El diari ABC avui obre dient que Rivera diu no a Sánchez i sí a liderar el centre-dreta. El Mundo es fa ressò que el Partit Popular perd 1,6 milions de vots amb Vox i 1,4 amb Ciutadans. La Vanguardia avui obre dient que dirigents del Partit Popular demanen a Casado relleus en la cúpula. En el mateix sentit, La Razón obre dient que Casado s'ha d'allunyar d'Aznar i envoltar-se d'altres cares. Són els titulars més rellevants d'aquests diaris: El País, ABC, El Mundo, La Vanguardia i La Razón.
I repassem altres notícies de la jornada i referent a aquesta prohibició perquè Puigdemont, Ponsatí i Comín es presentin a les eleccions europees, hem de dir que Boye, Trias i Talegón en seran els substituts provisionals.
La decisió de la Junta Electoral Central d'excloure l'expresident i els exconsellers ha comptat amb 4 vots discrepants.
També és notícia que el jutge ha deixat en llibertat el raper Pablo Hasél.
Detingut diumenge, condemnat per enaltiment del terrorisme, va passar una nit al calabós i ahir el jutge li va notificar la citació per un judici pendent.
I hi ha sentència del cas Maristes, 21 anys i 9 mesos de presó per Benítez per abusar de 4 alumnes.
L'audiència diu que no hi ha proves d'encobriment dels Maristes, però hauran de pagar 120.000 euros a les víctimes i, a més, la Conselleria d'Educació estudiarà la sentència per si aplica sancions a l'escola.
En àmbit internacional, Sri Lanka ha prohibit el burka i el niqab arran dels últims atemptats.
La decisió s'ha pres després que un diputat presentés una moció al·legant que aquestes peces serveixen per ocultar-se a l'hora de cometre actes terroristes.
També en internacional, primera abdicació en 200 anys a la monarquia japonesa, la monarquia regnant més antiga del món.
L'emperador Akihito, de 85 anys, ja va renunciar fa 3 anys que el 30 d'abril del 2019 abdicaria, ho va anunciar, per la seva avançada edat i la seva salut fràgil. A partir de demà, el seu fill inicia una nova era.
En plana cultural, la pel·lícula Vengadores Endgame ha batut tots els rècords de recaptació a Espanya amb 10,2 milions d'euros el primer cap de setmana de projecció.
La quarta i última entrega d'aquesta saga de Marvel també és un èxit a nivell mundial. De moment, ja ha ingressat 1.209 milions de dòlars.
L'Espanyol, en futbol, deixa escapar la victòria al Benito Villamarín i s'allunya del somni europeu.
Els blanquiblaus van empatar un gol contra el Betis, que també s'allunya de les aspiracions de jugar a Europa.
I també en plana esportiva, notícia luctuosa. Ha mort el corredor espanyol Fernando Civera durant la segona etapa de la Titan Desert.
L'esportista de 46 anys ha mort per una fallada cardíaca després de perdre's en una zona de dunes al quilòmetre 55.
I repassant els titulars de la jornada, arribem a les 8 i 12.
Amb la parella, amb els amics, amb la família, per gaudir de l'autèntica cuina italiana i mediterrània, vine al restaurant Giorgio. Pasta fresca, pizzas, carns a la brasa i un menú diari de caps de setmana. A més, una gran selecció de vins i caves per gaudir en un lloc tranquil i privilegiat. Restaurant Giorgio, a la urbanització del Condado del Jaruco de Lloret.
Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
Carmona e Hijos. Exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
Restaurant Cal Sogre. Més de 25 anys al teu costat. Carns a la brasa, arrossos, pizzas, cuina casolana i cuina d'autor. Menú diari de cap de setmana i també menús per a grups. Cuina oberta d'11 del matí a 11 de la nit. Restaurant Cal Sogre. Ens trobaràs al carrer de Ponent, número 11 de Lloret de Mar. Aparcament gratuït i obert tot l'any. Fes la teva reserva al 972-371-704.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972-36-96-12.
Jo sóc del RAC i quan tinc un dubte legal també els truco, perquè tenen advocats les 24 hores per resoldre'm qualsevol dubte. I tu, festa del RAC.
Jo sóc del RAC i quan haig de muntar una prestatgeria a casa també els truco, perquè m'envien un operari que m'ajuda amb el bricolatge. I tu, festa del RAC. RAC.
I som per ajudar.
Informa't a l'oficina RAC de Lloret, al costat de la benzinera Cepsa de l'Avinguda Vila de Blanes o al telèfon 972 36 37 63. I a Blanes, al carrer Anselm Clavé 73, telèfon 972 35 53 35.
Des de 1953, a la platja de Fanals hi ha un racó al recés del vent, on sempre hi toca el sol. Al restaurant Planiol hi trobareu tant de dia com de nit una carta mediterrània i un excel·lent menú de migdia. Us esperem amb la família i els amics. Faci l'aparcament. Restaurant Planiol, a la platja de Fanals. Telèfon 972 36 93 42.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Ja és un quart de 9 del matí. Tornem a posar-nos-hi després d'aquesta breu pausa aquí al Bon dia, bona hora, en aquest dimarts 30 d'abril. 30 d'abril, per tant, demà és 1 de maig i és dia dels treballadors i les treballadores. Des de Lloret en Comú celebren, com cada any, amb la Festa de l'Espurna, que arriba ja a l'onzena edició. Es tracta d'un esdeveniment reivindicatiu en defensa dels drets laborals.
La Festa de l'Espurna, que ha organitzat en els últims anys la secció local d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, i que ara es farà des de Lloret en Comú, arriba demà a partir de 6:45 de la tarda.
Un dels moments més esperats és l'entrega del Premi Espurna. En altres edicions l'han rebut l'AMPA del Pere Torrent, la mateixa escola, la plataforma Aturem la C32, els treballadors de l'antic Hotel Selva Mar, les Kelis i la plataforma d'afectats per la hipoteca.
L'acte es durà a terme al Centre Cívic del Rieral amb la presència de Miguel Gràcia, alcaldable per la formació local, i d'Ernest Urtasun, candidat a les eleccions europees per Catalunya en Comú, a qui escoltem a continuació.
Aquest proper 1 de maig estaré a Lloret i on es donen dos premis, un individual a un militant històric de la nostra formació i a una associació combativa durant l'últim any, que en aquest cas pues, és per Interampa de Lloret, que lluiten per l'educació pública. La veritat és que em fa molta il·lusió participar d'aquest acte que a més es fa el dia 1 de maig, que és un dia important, en el qual tornarem a sortir al carrer per reivindicar els nostres drets i particularment en matèria, en matèria laboral crec que serà un clam unànim la necessitat de derogar parts importants de la reforma laboral i també afrontar nous fenòmens que són un autèntic problema en aquest moment, com és la precarització d'una gran part de la nostra població a través de figures de falsos autònoms i també el fenomen dels treballadors pobres que ens preocupa, no? Uns salaris extremadament baixos que estan provocant que molta gent en aquests moments treballi i no pugui sortir de la pobresa, no? Per tant, l'1 de maig serà un dia important, sortirem al carrer i a la tarda a Lloret aprofitarem doncs, per homenatjar els nostres militants històrics i associacions que treballen pels drets de la ciutadania.
Vuit i 18, parlem de la Festa de l'Espurna de demà a la tarda amb Eladio Alguacil, membre de Lloret en Comú. Molt bon dia.
Hola, bon dia, bon dia.
Com es presenta aquesta 11a edició?
Pues esperemos que muy bien, que venga mucha gente a la fiesta. Pues como bien sabéis, esta fiesta la venimos haciendo desde hace 10 años, empezamos en el 2009, y lo que empezó como algo significativo, pues cada año lo hemos venido haciendo, y cada año va más. Entonces, pues estamos muy contentos de todo esto. Y lo que esperemos que mañana venga mucha gente por la tarde a nuestra fiesta. Lo hacemos ahí, como bien sabes, en el Centro Cívico del Rieral, y a ver si viene mucha gente.
Recordi'ns en què consiste la festa exactament.
Bueno, la fiesta consiste en entregar unos premios a diferentes asociaciones que durante este año pues, han hecho una labor dentro de Lloret de Mar. Este año pues es entregar a Interapa por la lucha que ha llevado en defensa de la educación, así como la construcción del nuevo instituto. Entonces ellos son este año los que se van a llevar el premio, así como un compañero de la coalición de Iniciativa Esquerra Unida por su labor durante este año dentro de desinteresadamente dentro de la coalición. Son los premios que se dan.
I l'any passat vau crear el concurs del contracte més precari, no sé si se segueix.
No, este año a la asociación. Entonces, el año pasado se dio a la Asociación de Padres y Madres del Alumno del Colegio Peratopén también por su lucha, y cada año pues se va buscando pues la gente que, o sea, unas asociaciones, que plataformas que más están destacando.
I què representa per Lloret en Comú poder comptar amb la presència d'Ernest Urzazun?
Pues como te puedes imaginar, es un placer tener a un compañero como Urzazun, un eurodiputado, aquí con nosotros mañana para entregar estos premios. Como sabes, es eurodiputado, está haciendo una gran labor en el Parlamento Europeo y próximo candidato para las próximas elecciones al Parlamento Europeo, por Iniciativa per Catalunya, que es, en este caso por En Comú, porque el compañero, como sabes, portavoz de Iniciativa per Catalunya, y ahora pues ingresado pues dentro de lo que es En Comú, Catalunya en Comú.
Catalunya en Comú. ¿Y por qué diríem que es important celebrar l'1 de maig?
Pues como partido de izquierdas que somos, no escogimos este día por casualidad. Somos un partido de izquierdas que siempre estamos al lado de los trabajadores, y evidentemente cogimos este día por eso, porque como partido de izquierdas que somos, y siempre estamos al lado de los trabajadores de Lloret de Mar, pues elegimos este día pues porque para nosotros es muy significativo.
Doncs esperem que vagi molt bé la celebració, la festa de l'Espurnà demà a partir de 6:45 de la tarda al Centre Cívic del Rieral. I recordem-ho, amb la presència d'Ernest Urzazun, que és candidat a les eleccions europees per Catalunya en Comú, també Miguel Gracia, que és l'alcaldable de Lloret en Comú, i altres membres de la formació, amb aquest reconeixement que es farà aquest any a l'Interampa per la labor que ha fet en defensa de l'educació a Lloret de Mar. Eladio Alguacil, membre de Lloret en Comú, moltes gràcies per tots aquests detalls.
Vosotros, eh?
Que vagi molt bé.
Vinga, bon dia.
Bon dia, bona hora.
8 minuts per 6:45 i seguim en plana política, parlant d'eleccions, perquè Junts per Lloret ha fet públiques algunes de les seves propostes del programa electoral. Per exemple, vol incloure el castell d'Amplaja, el castell de Lloret, com a patrimoni cultural i públic de la vila. Així ho ha remarcat l'alcaldable de la formació, Jaume Dolçat, que s'ha compromès a fer realitat aquest projecte perquè, diu, és una de les demandes més sol·licitades a les oficines de turisme.
Dolçat, que ha reconegut que ja s'han iniciat les converses amb el propietari de l'edificació, ha pronosticat que en 3 anys la inversió inicial estaria amortitzada. La previsió és que l'equipament superi amb escreix el nombre de visites en comparació i la resta d'elements del moll.
Per aquest motiu, el cap de llista de Junts per Lloret considera prioritari fer un esforç pressupostari per adquirir, segons diu, un dels símbols del municipi.
És un equipament icònic, no? És la gran foto, la gran postal de Lloret de Mar, i el que creiem és que té tot el sentit del món, doncs, que sigui de titularitat pública. De fet, és de les demandes doncs, més sol·licitades a l'oficina de turisme, quina com s'accedeix, i per tant el que sí que tenim, doncs, és fet un càlcul del que més o menys ens podria costar, de la manera d'obtenir-lo, i que per tant quin seria aquest retorn. Com dic, hi ha moltes formes administratives per fer-ho possible i creiem que serà una realitat en un període de temps molt curt.
Una altra actuació que el partit vol impulsar és la creació d'un carnet de patrimoni per a les persones empadronades a Lloret. Aquest document permetria l'accés gratuït als diferents espais culturals de la ciutat, una acció que, en paraules del cap de llista, augmentarà el sentiment de pertinença dels lloretencs i, de retruc, incrementarà l'afluència dels equipaments.
Són uns equipaments dels quals n'estem molt orgullosos i creiem que tota aquella persona que està empadronada a Lloret i que, per tant, paga els seus impostos a la vila, n'ha de poder fer l'ús que vulgui. Per tant, creiem que és una mesura que serà molt benvinguda, ens ajudarà a augmentar fins i tot la gent que visita aquests equipaments pagant, perquè gent porta més gent i, per tant, tothom té famílies de fora, tothom té amics, i que el que farà doncs, és enaltir aquest sentiment de pertinença i d'orgull lloretenc, i que, per tant, creiem que és una mesura molt bona.
La presentació de les propostes culturals del programa electoral de Junts per Lloret ha tingut lloc aquest dilluns al matí a Sa Caleta. L'acte ha comptat amb la participació de Jaume Dulsat, Albert Robert i Anna García Castany, els tres primers membres de la candidatura.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I obrim ara la plana esportiva per explicar que arriba a Lloret de Mar la cinquena edició de la Women Spring Cup. El torneig de waterpolo femení comença aquest divendres i acabarà diumenge a la piscina municipal. Hi participaran un total de 9 equips de la categoria infantil per nenes de fins a 14 anys.
En total, entre esportistes i acompanyants, s'espera que l'equipament aculli entre les 3 jornades prop de 400 persones. Al llarg dels dos primers dies es jugaran els partits de la primera fase, mentre que les finals i la cloenda se celebraran el diumenge.
Des de l'organització estan molt contents per les xifres de participació, ja que és un dels esdeveniments que més equips de base reuneix per practicar waterpolo. Ho explica una de les organitzadores del torneig, Montse Givert.
Seran uns 9 equips participants, dels quals aquest és el primer any que portem un equip de l'organització, també. Hem de tenir en compte que portar la categoria infantil femenina és molt complicat, però podem continuar dient que som un dels tornejos que més equips femenins està portant amb equips de base. I això per nosaltres és molt important, tot i lo complicat, i més depenent de 15 anys, és més complicat uns anys que uns altres, doncs que realment puguem trobar suficients nenes amb tots els equips. Per tant, estem molt contents i molt satisfets.
La Women Spring Cup se celebra per cinquena vegada a Lloret. Aquesta competició va ser precisament la primera que es va dur a terme a la piscina el maig del 2015. Des de llavors, l'equipament ha estat la seu de moltes estades i tornejos de nivell. Ho valora de manera positiva el regidor d'Esports, Joan Bernat.
És un equipament que ens està donant molt bons resultats, sobretot amb el que són estajos, gent amb molt de nivell, com han estat les seleccions olímpiques, en aquest cas de l'equip femení masculí xinès, però també aquest cap de setmana hem tingut el Campionat d'Espanya d'apnea, venen moltíssims equips, tant de triatló com de natació, a venir a fer els seus estatges aquí a Lloret, i a sobre són capaços també doncs, de promocionar l'esport, i en aquest cas de promocionar l'esport femení, que crec que és un deure de qualsevol instal·lació municipal i de qualsevol departament d'esports.
Qui també es mostra molt satisfet per tornar a acollir aquest esdeveniment és el director de la piscina municipal, Ricard Salinas.
Nosaltres estem molt contents, m'imagino que també, al igual que elles, que l'organització, doncs, com tu ben dius, és la cinquena edició del campionat, i nosaltres, oi, què vols que te digui, estem encantadíssims de tornar-ho a fer per cinquè any consecutiu. A més, en un campionat que aposta molt per la promoció de l'esport femení, del waterpolo femení, i com altres campionats, doncs amb aquest nosaltres també som molt sensibles, sobretot tenint en compte que va ser el campionat que va portar aquí la resta d'esdeveniments del waterpolo.
La Women Spring Cup, que arriba a partir d'aquest divendres, és un torneig que té per objectiu promoure la pràctica del waterpolo i potenciar l'esport femení.
Arriba el bon temps i volem gaudir-lo i sentir-nos bé. A la Clínica Fenals contem amb els tractaments més efectius per a la remodelació corporal, tractant tant els cúmuls de greix no desitjats com la flacidesa o la cel·lulitis. Els tractaments mèdics làser o amb aparatologia específica ens fan un centre de referència en tractaments corporals per la seva efectivitat. Personalitzarem el que més s'adecui a les teves necessitats i t'assessorarem amb un pla nutricional i de salut. Truca'ns al 972 36 43 28 i concerta una cita informativa gratuïta per a la teva valoració. Clínica Fenals. Ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Blanes 162 de Lloret de Mar. Clínica Fenals. 15 anys de la millor medicina estètica i regenerativa.
Aquest cap de setmana arriba la Festa de la Sardana amb l'Aplec de Lloret de Mar. El dissabte, concert de vigília al teatre amb la cobla La Principal de la Bisbal. El diumenge, l'Aplec de la Sardana al paratge de Santa Cristina, matí i tarda, amb un dinar popular i espectacle familiar. El termini per a comprar tiquets pel dinar a 12 euros acaba el dimecres 1 de maig. També es vendrà un nombre limitat de tiquets a 14 euros abans del dia de l'Aplec. Venda de tiquets al Museu del Mar i al Puntet. Vine a l'Aplec de la Sardana de Lloret de Mar. Els horaris i detalls de l'Aplec de la Sardana al web lloret.cat.
Màxim en qualitat.
Màxim, en varietat, a restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.
Festival de Guitarra del Mediterrani. La millor sonoritat de la guitarra a la parròquia de Lloret. Cada dijous a les 9 del vespre a l'Església de Sant Romà. Les entrades, al preu de 10 euros, es poden comprar a través de la pàgina web del Festival de Guitarra del Mediterrani o una hora abans a la mateixa parròquia. Els menors de 12 anys tenen l'accés gratuït. Festival de Guitarra del Mediterrani a Lloret de Mar. Gaudeix de les millors melodies de la guitarra espanyola.
Senyals horaris de 9:15. Seguim avançant al Bon Dia, Bona Hora i és moment ara de saludar en Miquel Bernis, que ens ofereix tots els detalls de la previsió meteorològica. Miquel, bon dia.
Bon dia, Maria. Aquest dimarts ha començat encara amb força núvols en punts de la costa, tant sectors de la Costa Brava com també a la Costa Central. Núvols que s'aniran esqueixant amb el pas de les hores i que no evitaran que avui sigui un dia, en tot cas, amb més clarianes que no pas ahir, mitja ennuvolat, però amb més estones de sol que no pas en aquest dilluns. El paraigua no farà falta, s'escaparan potser alguns ruixats puntuals al voltant del Montseny o en alguns punts de la Catalunya central, però no pas a prop de mar. De cara als dies vinents, aquest dimecres 1 de maig serà un dia amb més domini del sol, amb més clarianes, núvols escassos i temperatures a l'alça. Si bé aquest migdia ja es començarà a notar una mica la pujada del termòmetre, serà sobretot aquest dimecres quan tindrem ja màximes més altes i probablement el dia més càlid d'aquesta setmana, amb màximes per sobre dels 20 graus en molts indrets, fins i tot potser a la mateixa línia de la costa. Després tornarem a temperatures més similars a les d'aquests últims dies, de cara a la segona part de la setmana, i és que, de fet, esperem un canvi de temps entre divendres i l'inici del cap de setmana. Dijous probablement també serà un dia amb molt de sol i com a molt amb algunes tempestes a la tarda en punts de muntanya, bàsicament del Pirineu, però divendres a última hora o també encara dissabte, aquests ruixats sobtats i irregulars podrien escampar-se per moltes comarques de Girona, de Barcelona i punts de la Catalunya central. Encara hi ha incertesa sobre això, però és el moment segurament amb més risc de ruixats d'aquesta setmana, aquest inici del cap de setmana. Pel que fa a les temperatures, com dèiem, a la baixa a partir d'aquest moment, però demà recordeu que tindrem el dia més càlid de la setmana amb màximes fins i tot per sobre dels 20 graus.
Doncs moltes gràcies, Miquel. De moment la temperatura és de 13 graus, la humitat al 92% i hem d'afegir que aquesta nit ha plogut una miqueta aquí a Lloret, segons l'Estació Meteorològica de Protecció Civil, mig litre per metre quadrat.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Fem un cop d'ull a les portades que venen marcades encara amb aquesta ressaca de les eleccions generals i el que llegim a la portada del diari de Girona és que el PSOE preveu governar sol, tot i els oferiments de Pablo Iglesias. Esquerra Republicana guanya en gairebé un 80% de les localitats gironines i Junts per Catalunya s'imposa només en un 17%. I també es fa ressò al diari de Girona que l'IBEX puja per primer cop l'endemà d'unes eleccions generals. I també sobre eleccions, però les europees, la Junta Electoral Central exclou la candidatura de Puigdemont de les eleccions europees. El govern del Canadà, diu també el diari de Girona, va prohibir a l'expresident de la Generalitat l'entrada al país a principis d'aquest mes. En el cas del Punt, titular ben gros que ocupa bona part de la portada, que diu Operació Puigdemont. I també es fa ressò que l'Estat manté l'exili en el punt de mira de la repressió i una Junta Electoral Central dividida veta la participació del president i de Comín i Ponsatí a les europees. D'altra banda, Esquerra Republicana exigeix una negociació, mentre que Pedro Sánchez diu que buscarà el suport de Podem i l'abstenció d'Esquerra Republicana. Podria ser elegit a la segona i el PSOE vol governar sol, tot i la petició d'Iglesias. També sobre les eleccions generals, el Punt es fa ressò del fet que Esquerra Republicana o Junts per Catalunya hagin guanyat en 215 dels 221 municipis gironins. A la portada del diari de Girona hi ha altres notícies ben diferents. Per exemple, en successos en trobem diverses. Dos morts en un xoc frontal entre un camió i un turisme a la Nacional 2, dins del terme de Maçanet de la Selva. Les dues víctimes eren els ocupants del cotxe que haurien envaït el carril contrari. Això va provocar retencions a la Nacional 2 i a la imatge s'hi veu l'estat en què va quedar el cotxe de les dues víctimes mortals ben destrossat. També en successos, el monitor acusat d'abusos a Salt s'enfronta a 46 anys de presó. L'home trobat a Sils va morir a causa d'una ganivetada al cor i l'agressor s'entrega. A Figueres mor apunyalat després d'una discussió a la Rambla. I en un altre ordre de qüestions, al diari de Girona també llegim que la plataforma feminista crearà una franja violeta pel 1 de maig.
Més titulars a la resta de premsa escrita. El País avui titula que el PSOE descarta tancar les seves aliances abans del 26M. El diari ABC, amb fotografia inclosa, es fa ressò que Rivera, Albert Rivera, diu no a Sánchez i sí a liderar el centre-dreta. El Mundo, el Partit Popular va perdre 1,6 milions de vots amb Vox i 1,4 amb Ciutadans. La Vanguardia titula la seva portada. Dirigents del Partit Popular demanen a Casado relleus en la cúpula. I La Razón també es fa ressò d'unes declaracions de la direcció del partit, dels barons del Partit Popular, que diuen que Casado cal que s'allunyi d'Aznar i que s'envolti d'altres cares.
I dèiem que Puigdemont no es podrà presentar a les europees, la Junta Electoral Central n'ha exclòs la candidatura, doncs bé, Boye, Trias i Talegón són els substituts provisionals de Puigdemont, Comín i Ponsatí per aquest 26 de maig.
La decisió de la Junta Electoral Central d'excloure l'expresident i els exconsellers ha comptat amb 4 vots discrepants.
Tots quatre, aquestes 4 persones de la Junta, van deixar clar que estaven en contra d'aquesta decisió. I el jutge, per la seva banda, ha deixat en llibertat el raper Pablo Hasél.
Detingut diumenge, condemnat per enaltiment del terrorisme, va passar una nit al calabós i ahir el jutge li va notificar la citació per un judici pendent.
Sentència en el cas Maristes, 21 anys de presó i 9 mesos per Benítez, per abusar de 4 alumnes.
L'audiència diu que no hi ha proves d'encobriment dels Maristes, però hauran de pagar 120.000 euros a les víctimes i, a més, la Conselleria d'Educació estudiarà la sentència per si aplica sancions a l'escola.
I sortim a fora, en plana internacional, Sri Lanka prohibeix el burca i el niqab arran dels últims atemptats.
La decisió s'ha pres després que un diputat presentés una moció al·legant que aquestes peces serveixen per ocultar-se a l'hora de cometre actes terroristes.
Primera abdicació en 200 anys a la monarquia japonesa, que és la monarquia regnant més antiga del món.
L'emperador Akihito, de 85 anys, ja va anunciar fa 3 anys que el 30 d'abril del 2019 abdicaria per la seva avançada edat i la seva salut fràgil. A partir de demà, doncs, el seu fill inicia una nova era.
I tornem cap a casa perquè la pel·lícula Vengadores Endgame ha batut tots els rècords de recaptació a Espanya amb 10,2 milions d'euros el primer cap de setmana de projecció.
La quarta i última entrega d'aquesta saga de Marvel també és un èxit a nivell mundial. De moment, ja ha ingressat 1.209 milions de dòlars.
I obrim ara a plana esportiva. L'Espanyol ha deixat escapar la victòria al Benito Villamarín i s'allunya del somni europeu.
Els blanquiblaus van empatar un gol contra el Betis, que també s'allunya de les aspiracions de jugar a Europa.
Tots dos equips estan empatats a punts a la classificació i sense risc de descens. I també en plan esportiva lamentar que ha mort el corredor espanyol Fernando Civera durant la segona etapa de la Titan Desert.
L'esportista de 46 anys ha mort per una fallada cardíaca després de perdre's en una zona de dunes al quilòmetre 55 de la cursa.
Els diaris parlen de Lloret.
Un dia més, la prolongació de l'autopista fins a Lloret de Mar és notícia, en aquest cas el diari de Girona, que es fa ressò que Abertis adjudica el perllongament a l'empresa Dragados. Aquesta empresa és propietat de CS, qui, juntament amb Atlantia, va adquirir Abertis el novembre passat. Aquestes obres que segueixen avançant, tots els tràmits, malgrat l'oposició de la plataforma Aturem la C32 i malgrat que hi ha uns temes pendents en els tribunals, veurem com acaba tot plegat, perquè la plataforma Aturem la C32 va presentar un nou contenciós administratiu contra l'estudi informatiu del govern català aprovat al març del 2018 per allargar la carretera. També ens volem fer ressò que la imatge que il·lustra avui l'àmplia notícia que dedica el diari El Punt en el seu suplement l'esportiu al Girona de futbol és per Marc Muniesa, que està atent a una lluita d'Estuani en l'últim partit contra el Sevilla, que recordem va acabar amb victòria d'1-0 pels gironins, que han sortit de la zona de descens. També a Lloret, a l'agenda del Punt, s'hi fan ressò que a les 9 avui al teatre, sessió de Cineclub Adler, en parlarem ara al Bon Dia, Bona Hora. Article d'opinió de Carlos Arbó, Puigdemont a Waterloo, al diari de Girona. I finalment, a les necrològiques, Johanna Kummans va morir abans d'ahir als 81 anys. L'enterrament és avui a la 1 del migdia al cementiri.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Birrasana, el festival de cervesa artesana de la Costa Brava. Al pàrquing Sacaleta del Passeig de Lloret, cerveseres internacionals, food trucks, parc infantil i música en directe. I no ens oblidem dels més petits, ludoteca i teatre al carrer. Birrasana, del 3 al 5 de maig a Lloret. Un ambient únic i entrada gratuïta. Amb el suport de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Quatre minuts i seran tres quarts de nou i tornem a recuperar la plana esportiva per destacar alguns noms propis. Jordi Martí i Xavi Tibau han aconseguit acabar en el top 10 de la 16a edició del Rally Costa Brava Històric. Els dos lloretencs van assolir la fita sumant 273 punts amb l'Honda Africa Twin 660 de l'any 1988. Jordi Martí explica que ha estat una competició molt dura, especialment en la jornada de divendres a la nit per l'episodi de pluges, i considera que la desena posició és un bon resultat.
Molt contents, realment va ser una edició de les més dures, sobretot la nit del divendres, i en allà bueno, vam marcar realment la diferència, vam aconseguir arribar a anar a dormir aquell dia que anàvem als onzens, i la jornada del dissabte ens va anar molt rodona també, llavors ens va acompanyar més del temps. I el dissabte vam anar estar administrant una mica la diferència que vam tenir, vam arribar inclús a arribar a vuitens de la general, amb un tram de Mare Déu del Món que vam arribar a fer a scratch, és a dir, primers de la general, en el tram aquell, i això ens va portar al vuitè. El que passa que, bueno, els dos últims trams no van anar tan bé i vam arribar fins a la desena posició.
Aquesta desena posició fa referència a la general, perquè pel que fa en concret a la prova de motos, Jordi Martí i Xavi Tibau són habituals en els podis d'aquesta categoria i en aquesta ocasió van tornar a guanyar. Tot i que cada vegada hi ha més competència, diu Jordi Martí, entre els corredors.
Cada vegada tenim més competència, cada vegada ho fan millor, i això, la sort va com va. Poden passar amb un error, amb una casella de roadbooks, on pot anar tota la feina feta en un moment, i al final la regularitat és el que mana. I vam tenir la sort que aquesta vegada va estar al nostre costat, i la sort, i bueno, i així va ser. Va sortir un ratll força rodó, no va haver-hi susto, no vam tenir caigudes, no vam tenir errors, i això ens va portar doncs, una altra vegada al podi.
En la categoria de motos, el segon lloc també va ser per uns lloretencs, en aquest cas Francesc Costa i Miquel Pumarola. I d'altra banda, destacar també que la lloretenca Pili Jiménez va tenir una actuació destacada acabant en el quart lloc de la classificació de motos, tot i ser l'únic equip femení que es presentava, per tant, al quart lloc de la classificació de motos generals. Ho va fer amb la companya d'equip Susana Permanyer, amb un Honda Dominator del 1989. Aquest era el vuitè rally que afrontava Pili Jiménez i, tot i quedar-se a un pas del podi, les valoracions que fa són molt positives.
Estem supercontentes, sobretot perquè ha sigut jo porto 8 ral·lis Costa Brava històrics i per mi aquest ha sigut el més dur, el més difícil. L'organització ha posat el llindar molt alt i només el fet d'arribar a meta ja va ser una satisfacció enorme. Hem quedat quartes i, clar, ens queda el sabor aquell agridolç de dir, hòstia, una miqueta podríem haver quedat terceres.
Pili Jiménez explica que un dels motius pels quals no van poder obtenir un millor resultat van ser els problemes electrònics que van patir durant la competició.
Les motos ens van donar problemes electrònics, portem molta electrònica perquè són ral·lis de regularitat i portes molts aparells i ens van fallar, sobretot ens van fallar de nit, era difícil veure, era difícil calcular... ens va fallar també on portem el roadbook, de nit, plovent, la zona de Camprodon ens va ploure molt, no es veia, es feia molt difícil la navegació.
I encara hi ha més lloretencs que han participat i obtingut premis especials. És el cas de Josep Fornés i Jordi Barral, que van ser tercers a la categoria Gentleman Classic Trophy, amb un Seat 600 de l'any 1968. Aquesta setzena edició del Rally Costa Brava Històric ha estat una de les més dures de totes les que s'han celebrat, amb 27 trams molt exigents, repartits en dues llargues jornades de competició de 12 i 14 hores cadascuna. Això ha suposat un repte important pels diferents equips. Dels 89 que van començar la prova, només 59 la van acabar i 18 ho van fer amb opcions d'optar al títol de campions d'Europa. I no deixem la plana esportiva perquè volem afegir que Vasily Lisaitsev, del judo Nova Unió, va tenir la medalla de bronze a tocar en el Campionat d'Espanya de judo en edat escolar, que es va celebrar aquest cap de setmana passat al pavelló de la Fonteta, a València. El lloretenc, que representava Catalunya a la cita, va caure davant del competidor valencià. El guanyador va ser el representant de les Illes Canàries. Recordem que Vasily Lisaitsev és el primer del rànquing català en la categoria infantil en el pes de menys de 42 quilos. I aquesta no era l'única cita del judo Nova Unió aquest cap de setmana. Diumenge, en el quart trofeu Sa Palomera de Blanes, l'entitat va aconseguir 14 medalles. En concret, van ser 6 medalles d'or, 6 de plata i 2 de bronze. Van participar en les categories Prebenjamí, Benjamí, Alaví, Infantil i Cadet.
Vale por dos pasajes a las cataratas de Iguazú. Gracias, mi amor.
Don Orlando...
Bonito.
¿Te pagaba?
Éramos pareja. ¿Por qué quieres saber eso?
Pero yo la verdad es que pienso que en esto hay pura perversión.
Un minut passa ara de 9:45 i a camí cap a les 9 del matí estem escoltant ara un fragment del tràiler de la pel·lícula Una mujer fantàstica del director xilè Sebastián Lelio. El llargmetratge es podrà veure aquesta nit de la mà del Cineclub Adler.
La producció presenta una jove cambrera i aspirant a cantant, la Marina, que planeja un futur amb l'Orlando, l'amo d'una impremta. Es tracta d'una projecció que complementarà l'estrena de Cassandra el pròxim divendres, de moment aquesta nit, però Una mujer fantàstica a partir de les 9 i al Teatre de Lloret.
No vas a ir al funeral.
Yo también tengo derecho a despedirlo.
Doncs el que fem és saludar el president del Cineclub Adler, Joan Moret, que tenim al telèfon. Bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, explica'ns una mica aquesta pel·lícula, Una mujer fantàstica, per què l'heu escollit i què té d'especial?
Home, doncs l'hem escollit perquè quan el teatre ens va dir que li interessava fer una pel·lícula que pogués complementar la programació que havíem fet al voltant de la visibilitat trans, doncs vam tenir molt clar que volíem una pel·lícula que no fos interpretada per un home que està fent de dona, sinó que la protagonista doncs fos clarament una dona, i per això vam veure que una mujer fantàstica, que havia estat una de les grans sorpreses del 2017, doncs encaixava molt bé amb això. És una pel·lícula que precisament el detonant de la història és el reconeixement d'una dona com a tal, que vol ser reconeguda com a dona en una situació en la que es troba, en la que és no rep aquest suport per part de qui hauria de rebre, i per tant, doncs tota la pel·lícula gira al voltant d'això, i ho fa amb, amb una rama que és propera al melodrama, però que també té uns tocs de thriller, d'intriga, i que alhora també acaba sent una reflexió sobre el cinema. Per tant, hi ha molt de cinema i hi ha molta visibilitat. Nens, també ja encaixa perfectament amb el que se'ns demanava i pot ser, un bon complement amb el que a l'obra de Cassandra, que encara estem per veure i que tenim ganes de veure.
Que arriba aquesta obra de Cassandra aquest mateix divendres, eh?
Sí, això és el que he dit, eh?
La projecteu avui perquè demà és festiu, perquè no sigui tan seguit amb divendres, perquè normalment les projeccions del Cineclub són en dijous.
Sí, normalment les fem dijous, però com que aquesta també és una projecció fora de temporada que ens ha demanat el teatre, doncs ja hem buscat de diferenciar-ho d'alguna manera. I sí, el fet que demà sigui festiu, doncs, òbviament, ajuda que avui al vespre, doncs, segurament molta gent s'animarà a venir al teatre, cosa que no faria un dimarts, diguéssim, que l'any demà no fos festiu.
Mm-hmm. I, Joan, què podem dir també del director, el xilè Sebastián Lelio?
Bé, Sebastián Lelio és un director jove, molt prometedor, interessant, vull dir, ha treballat fent propostes que crec que mereixen la pena. Costa a vegades que aquest cinema arribi i que tingui visibilitat. En aquest cas, doncs, ha comptat amb la producció de Pablo Larraín, que també és un director xilè amb molta projecció, o sigui, més no, que comença a treballar també fora de les fronteres de Xile. I bé, doncs és una nova fornada de directors llatinoamericans que s'obren pas al cinema que es veu en festivals internacionals i que té repercussió més enllà del seu país. Això sempre és bo de conèixer i d'apropar-se a l'obra d'aquests creadors.
I en aquesta ocasió entenem que no caldran subtítols, no? Perquè es podrà veure en espanyol llatinoamericà.
No hi ha la barrera aquesta que diem sempre de l'idioma, perquè doncs, la pel·lícula és en castellà i per tant, doncs, em sembla que també serà més accessible al públic que no és habitual de les sessions de cinema en versió original.
Doncs, Joan, només ens queda convidar tothom a venir aquesta nit a partir de les 9 a veure Una mujer fantàstica, no?
Sí, és una sessió gratuïta. Tothom qui vulgui, doncs, hi ha accés lliure. Només que vinguin una mica abans perquè puguem gestionar la impressió de les invitacions al vestíbul del teatre, però en principi doncs, aquesta és una sessió que es fa pel teatre, que per tant és oberta a tothom, no només als socis de l'entitat.
Doncs que vagi molt i molt bé i moltíssimes gràcies per compartir-ho amb tots nosaltres. Joan Moret, president del Cineclub Atlar, bon dia.
A vosaltres.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Minuts per les 9 del matí. Sor Lucía Caram torna aquesta tarda a Lloret de Mar per oferir una xerrada titulada Compromís i transformació social. És una activitat que també comptarà amb la presència de Cristina Cabanyes, presidenta de la Fundació Climent Guitart, que organitza l'acte de manera conjunta amb la Fundació Santa Clara.
No és ni molt menys la primera vegada que Sor Lucía Caram col·labora amb la Fundació Climent Guitart. Per exemple, l'any passat va oferir una conferència per explicar als empresaris en què consisteix el projecte Invulnerables.
La xerrada començarà a 8:15 de la tarda a l'Hotel Guitart Central Park. Teníem previst entrevistar a Sor Lucía Caram, però la connexió de moment no ha estat possible. I el que fem és recuperar la informació amb la qual hem obert el Bon Dia, Bona Hora d'avui, i és la celebració de la Festa de l'Espurna, organitzada per Lloret en Comú. La celebra cada any l'1 de maig, el Dia dels Treballadors i les Treballadores, i en aquesta ocasió arriba l'11a edició. És un esdeveniment reivindicatiu en defensa dels drets laborals.
La Festa de l'Espurna, que ha organitzat en els últims anys la secció local d'Iniciativa per Catalunya Verge, Esquerra Unida i Alternativa, i que ara es farà des de Lloret en Comú, arriba demà a partir de 6:45 de la tarda.
Un dels moments més esperats és l'entrega del Premi Espurna. En aquesta ocasió, Eladio Alguacil, membre de Lloret en Comú, ens ha explicat que l'entregaran a l'Interampa per la lluita aferrissada que està fent per l'educació, per millorar l'educació aquí a Lloret de Mar. En altres edicions han entregat el premi, per exemple, a l'AMPA del Pere Torrent, a la mateixa escola, a la plataforma Aturem la C32, als treballadors de l'antic hotel Selva Mar, a les Kelis o a la plataforma d'afectats per la hipoteca.
La festa de l'Espurna es durà a terme al Centre Cívic del Rieral amb la presència de Miguel Gràcia, alcaldable per la formació local, i d'Ernest Urtasun, candidat a les eleccions europees per Catalunya en Comú, a qui escoltem a continuació.
Aquest proper 1 de maig estaré a Lloret i on es donen dos premis, un individual a un militant històric de la nostra formació i a una associació combativa durant l'últim any, que en aquest cas pues, és per Interampa de Lloret, que lluiten per l'educació pública. La veritat és que em fa molta il·lusió participar d'aquest acte que a més es fa el dia 1 de maig, que és un dia important en el qual tornarem a sortir al carrer per reivindicar els nostres drets i particularment en matèria de en matèria laboral. Crec que serà un clam unànim la necessitat de derogar parts importants de la reforma laboral i també afrontar nous fenòmens que són un autèntic problema en aquest moment, com és la precarització d'una gran part de la nostra població a través de figures de falsos autònoms i també el fenomen dels treballadors pobres que ens preocupa, no? Uns salaris extremadament baixos que estan provocant que molta gent en aquests moments treballi i no pugui sortir de la pobresa, no? Per tant, l'1 de maig serà un dia important, sortirem al carrer i a la tarda a Lloret aprofitarem doncs, per homenatjar els nostres militants històrics i associacions que treballen pels drets de la ciutadania.
Són paraules d'Ernest Urtasun, que serà demà a la festa de l'Espurna, que, insistim, començarà a 6:45 de la tarda al Centre Cívic del Rieral, organitzada per Lloret en Comú, que en aquesta ocasió entregarà el Premi L'Espurna a l'Interampa per la lluita que fa per millorar l'educació aquí a Lloret de Mar.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I recuperem una altra informació que us hem donat a la primera part del Bon Dia, Bona Hora. Junts per Lloret vol incloure el Castell d'Amplaja com a patrimoni cultural i públic de la vila. Així ho ha remarcat l'alcaldable de la formació, Jaume Dolçat, que s'ha compromès a fer realitat aquest projecte perquè, diu, és una de les demandes més sol·licitades a les oficines de turisme.
Jaume Dolçat, que ha reconegut que ja s'han iniciat les converses amb el propietari de l'edificació, ha pronosticat que en 3 anys la inversió inicial estaria amortitzada. La previsió és que l'equipament superi amb escreix el nombre de visites en comparació a la resta d'elements del moll.
Per aquest motiu, el cap de llista de Junts per Lloret, Jaume Dolçat, considera prioritari fer un esforç pressupostari per adquirir, segons diu, un dels símbols del municipi.
És un equipament icònic, no? És la gran foto, la gran postal de Lloret de Mar, i el que creiem és que té tot el sentit del món doncs, que sigui de titularitat pública. De fet, és de les demandes doncs, més sol·licitades a l'oficina de turisme, quina com s'accedeix, i per tant el que sí que tenim doncs, és fet un càlcul del que més o menys ens podria costar, de la manera d'obtenir-lo, i que per tant quin seria aquest retorn. Com dic, hi ha moltes formes administratives per fer-ho possible i creiem que serà una realitat en un període de temps molt curt.
Una altra actuació que el partit vol impulsar és la creació d'un carnet de patrimoni per a les persones empadronades a Lloret. Aquest document permetria l'accés gratuït als diferents espais culturals de la ciutat. Una acció que, en paraules del cap de llista, augmentarà el sentiment de pertinença dels lloretencs i, de retruc, incrementarà l'afluència dels equipaments.
Són uns equipaments dels quals n'estem molt orgullosos i creiem que tota aquella persona que està empadronada a Lloret i que, per tant, paga els seus impostos a la vila, n'ha de poder fer l'ús que vulgui. Per tant, creiem que és una mesura que serà molt benvinguda, ens ajudarà a augmentar fins i tot la gent que visita aquests equipaments pagant, perquè gent porta més gent i per tant tothom té famílies de fora, tothom té amics, i que el que farà doncs, és enaltir aquest sentiment de pertinença i d'orgull lloretenc, i que per tant creiem que és una mesura molt bona.
La presentació de les propostes culturals del programa electoral de Junts per Lloret es va fer ahir al matí a Sa Caleta. L'acte va comptar amb la participació de Jaume Dolçat, Albert Robert i Anna García Castany, els tres primers membres de la candidatura. Queda un minut i mig per arribar a les 9 del matí. Ens ha quedat pendent poder parlar amb Sor Lucía Caram. Intentarem contactar amb ell al llarg del dia d'avui. En tot cas, insistir que aquesta tarda serà a Lloret per oferir una xerrada titulada Compromís i transformació social, organitzada per la Fundació Climent Guitart. La xerrada començarà a 8:15 de la tarda a l'Hotel Guitart Central Park. Sor Lucía Caram ha vingut altres vegades aquí a Lloret i aquesta tarda tornarà a la vila per oferir aquesta xerrada que organitza la Fundació Climent Guitart, com dèiem, de manera conjunta amb la Fundació Santa Clara. Queda un minut per arribar a les 9 del matí. Recordar també que ens hem fet ressò que aquest cap de setmana vinent se celebra a Lloret la Women Spring Cup, que arriba ja a la 5a edició aquí a la vila. De fet, és la primera competició que va acollir la piscina municipal i està molt content Ricard Salinas, director de la piscina, que se segueixi apostant per aquest equipament, per fer aquesta celebració, aquesta competició de waterpolo femení. I recordar-vos també que aquesta tarda, aquest vespre, aquesta nit, millor dit, a les 9, la Mujer Fantàstica, una Mujer Fantàstica, projecció del Cineclub Adler amb entrada oberta a tothom dins del Cineclub Adler. Moltíssimes gràcies per atendre'ns. Queden 15 segons per arribar a les 9. Que vagi molt bé. Tornem demà passat, demà és festiu, tornem dijous a les 8 en punt. Que vagi molt bé.
Bon dia, bona hora.